Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Un diumenge més de Ciència a l'abast de tothom. Una estoneta dedicada a la ciència, al medi ambient, a la tecnologia, avui a l'energia. Avui us hem preparat un programa més aviat curiós i també una mica somiador. L'hem titulat Cercant l'energia de proximitat. Des de sempre els humans hem tingut necessitat de consumir energia, bé sigui per encendre foc fa molts anys, o per il·luminar la foscor, o per moure'ns a cavall, però mai l'hem consumida amb les quantitats d'avui dia. Ingents dosis d'energia a la indústria, també l'energia que es consumeix al transport, també a casa al final, i fa que tinguem uns reptes davant nostre, i com que són molts, el planeta 7.400 milions de persones, i curiosament, no sé si us hi heu dedicat a pensar-ho, però una mil·lèsima part és Catalunya. Catalunya té exactament 7.400.000 persones, aproximadament, i en canvi el planeta en té 1.000 vegades més. O sigui que el planeta són 1.000 Catalunyes. Un dels reptes a escala global, a escala planetària, és complir amb l'energia amb el tema que se'n diu de Kyoto. Una proposta que van fer els països, diguem-ne, avançats per reduir l'efecte hivernacle, la capa, diguem, de gasos que emetem de diòxid de carboni i d'altres que després fan que el planeta, com sabem tots, s'escalfi. Doncs aquest repte, la Unió Europea es va comprometre a reduir els gasos en un 8% respecte a l'any 1990. I llavors van fer unes assignacions de consumir combustibles, i a Espanya ja van permetre que encara podia incrementar un 15% respecte a l'any 1990 fins a l'any 2012. Però s'havia de fer la revisió, aquesta revisió no hi ha dades encara actuals, però Espanya podíem incrementar un 15% els gasos d'efecte hivernacle degut als combustibles fòssils i degut, per tant, a produir energia que està a cremar, combustibles fòssils. Segurament que no ho hem complert, sembla que l'any passat tot Espanya ens vam superar el 15% i vam passar un 18,7% de gasos d'efecte hivernacle respecte a l'any 90. O sigui que en principi no s'ha complert. Espanya va llançar a l'atmosfera l'any passat 400 milions de tones de diòxid de carboni, l'any 2012. Una de les propostes que s'ha de complir és aquesta, és reduir el cremar petroli, el cremar fins i tot gas natural, el cremar carbó i anar-nos cap a les energies alternatives. Hi ha una altra proposta, l'any 2020, ja es diu la proposta 20-20-20, que hi ha tres paràmetres que es vol mirar que s'ajustin al 20%. Un d'ells és reduir les emissions dels gasos d'efecte hivernacle un 20% més respecte a l'any 2008. O sigui, si Kyoto anava fins l'any 2012, això s'hauria acabat, i llavors des de l'any 2008 fins l'any 2020 encara volem reduir a Europa el 20% de gasos d'efecte hivernacle, perquè el planeta realment és una de les amenaces importants que té. Una altra reducció del 20% és, no, l'altra és augmentar, perdó, és incrementar les energies renovables, el consum d'energies renovables, també en un 20%. Ara estem en un 17%, per tant això no anem tan malament per complir-ho. I finalment incrementar l'eficiència energètica, que els aparells que fem anar, doncs siguin més eficients, augmentar-la també en un 20% per l'any 2020, per tant, com veieu, 3-20. I ara fem una mica de repàs en què la consumim l'energia i d'on prové. Doncs bé, primer hauríem de dir que Europa té molt pocs recursos amb energia. Cap país d'Europa és avui dia autosuficient en energia, cap. Tots depenen de les importacions del petroli, del gas i de l'electricitat dels altres. Tampoc, si hi hagués un estat català, no seria de cap manera autosuficient energèticament. tan sols el 25% dels recursos que consumim, el 25%, una quarta part, tenen el seu origen a Catalunya. L'any passat, Catalunya va consumir 300.000 milions de quilowatts-hora d'energia de tots tipus. Energia elèctrica, energia del calor que necessiten les empreses, calor industrial, podríem dir, també per la circulació dels cotxes i també l'energia domèstica de casa amb les calefaccions i tot el consum. Per tant, el nostre país va consumir 300.000 milions de quilowatts-hora. Ja sabem que amb el rebut de la llum ens venen els quilowatts-hora, doncs 300.000 milions de quilowatts-hora és el que va consumir Catalunya l'any 2012 en tots tipus d'energia. I aquesta energia, això que diem, no la tenim, no és pròpia, no és nostra. Doncs de fora de Catalunya, el petroli i el gas natural han de venir a Catalunya, s'han d'importar en un 99,9%, per tant, tot. No tenim petroli ni tenim gas natural. Sense això, diguem, Catalunya no funcionaria, s'importa el 99%. I de què disposem? Doncs el que sí que disposem d'energia és d'energia elèctrica feta a partir de les centrals nuclears. Ascó i Vandellós, tenim unes centrals nuclears doncs, a dins del país, a dins Catalunya, que han generat un 86% de l'energia, el 86% de l'energia elèctrica, l'energia de la llum, podríem dir-ne, aquesta sí que ve doncs, de Catalunya, de les energies nuclears. I també les renovables hi col·laboren força, ja hem dit que estem a prop del 17% d'energia renovable. On se'n va tota aquesta energia de Catalunya que consumim? El transport, un 41%, se'n porta no la meitat, però quasi bé, les indústries, un 27%, i a casa domèstica, un 16%. Les energies això, renovables han sobrat un 17%, que vol dir 70.000 milions de quilowatts, és una bona col·laboració, però encara també estem lluny del que segurament hauria de ser. I aquest altre paràmetre que en parlem menys vegades, de l'eficiència energètica, però ara se'n sent a parlar molt en els mitjans de comunicació, però sí que l'hem de tenir en compte. Què és això? Doncs és fer que els equips siguin més eficients. L'energia que consumeixen la serveixi, s'aprofiti. Per exemple, no fa gaire un cotxe normal, per cada litre de gasolina que consumia, només se n'aprofitava un 20, un 30%. Tot l'altre era amb escalfament del cotxe, del motor, en casos d'escapament, etc. Per tant, només seríem eficients en un 20, un 30%, una misèria. Ara alguns cotxes ja s'acosten més cap al 40%, han augmentat. I el cotxe elèctric, el motor elèctric, que ja doncs, no va, diguem, amb els combustibles fòssils, s'acosta o és eficient en un 90% i pico. Per tant, aquí està augmentant. Com ho veiem també l'eficiència? Doncs amb els electrodomèstics que tenim a casa, la nevera, el que comprem, el microones, tal, ja hi ha unes etiquetes que tots haureu vist, la cuina, la rentadora, tot arreu, unes etiquetes que van des del verd molt eficient fins al vermell molt poc eficient. De tal manera que una nevera, posar un exemple, de 100 litres de capacitat de classe A, perquè van numerats amb lletres des de l'A fins a la G, consumeix uns 100 kW d'energia al cap de l'any. En canvi, els més poc eficients de fa una vintena d'anys en consumien 400. Per tant, hem augmentat 4 vegades l'eficiència, que no és poc. Sempre que es pugui, doncs, adquirir els equips doncs, de classe A, B o C. Els de classe A estalvien un 45% de l'energia, és el que proposen els venedors. Els de la classe B entre un 25 i un 45%, els de la classe C entre un 10 i un 25% d'estalvi, i llavors si ens anem a la D, a la E i la F, doncs ja el consum és molt més elevat. I ara per fer-ho, el tema de l'eficiència, per fer-ho extensiu a d'altres productes, podríem dir, també es fan els edificis. Des d'aquest any 2013, la normativa ja exigeix que es controli el consum energètic dels edificis, per tant, que es facin els edificis doncs, amb un aïllant adequat i amb les finestres i tot el que calgui perquè l'eficiència energètica doncs, sigui molt superior. També va numerada des de l'A fins a la G i, per tant, l'edifici l'hauran de qualificar, una vegada fet, a veure si s'acosta a la classe A, B o C amb molt estalvi energètic, o bé se'n va cap a les darreres lletres, D, E, F, G, doncs que serien els de menys eficients. Ho sigui que tant com els electrodomèstics, també els edificis tindran la seva etiqueta d'eficiència energètica. Diuen que Catalunya podria estalviar prop de 1.000 milions d'euros cada any fent els edificis més eficients energèticament, per tant, que consumissin menys energia. Tornem aquí un momentet amb més ciència a l'abast de tothom. Fins ara mateix. Segueix el programa de Ciència a l'abast de tothom, titulat Cercant l'energia de proximitat, en aquest matí del diumenge. Hem parlat dels consums d'energia a Catalunya i dels reptes que imposa la Unió Europea, sobretot l'efecte hivernacle, complir Kyoto, reduir els gasos d'efecte hivernacle, per tant reduir els combustibles fòssils. I també el triple objectiu 2020 per l'any 2020, que ja hem tractat. Centrant-nos ara en alguns enginys, en alguns sistemes, més aviat de tipus curiós, que no pas efectiu, que fan palès l'interès pels humans per cercar l'energia de llocs inversemblants i, si pot ser, de manera propera. No són els grans equips centrals, calderes, motors que poden fer molta energia, sinó petits enginys que s'han anat creant amb el temps, alguns d'ells més importants que d'altres, però que crec que és curiós conèixer. Un d'ells, que fa temps que el trobem a les carreteres, és obtenir energia al frenar un cotxe d'aquest tipus elèctric híbrid que ara hi ha a les carreteres. Sabem que els cotxes, alguns d'ells, d'aquests cotxes tenen un motor de gasolina o dièsel normal, però a més porten un motor elèctric. Això, per exemple, cotxe el Prius de Toyota, el Civic híbrid de Honda, són cotxes híbrids perquè és un cotxe elèctric, però que si hem de fer una tirada llarga, si hem de fer una accelerada forta, llavors es posa en marxa el motor de gasolina. Però el curiós és que aquests cotxes, aquests automòbils, al frenar amb un semàfor, al reduir la velocitat, generen energia. Sí, sí, generen energia. Un cotxe de gasolina normal aprofita de l'energia que li donem, del combustible, poc més d'un 20%, per tant són molt poc eficients. En canvi, aquests cotxes híbrids doncs, poden arribar a un 30 o un 40%. La clau està en els frens regeneratius, que se'n diuen. Es coneixen com a KERS, frens regeneratius. El motor elèctric, que és el que mou el cotxe, es desconnecta i es reconnecta amb un generador quan frena l'automòbil. Per tant, si ens entenem, mentre el cotxe, un motor elèctric el fa funcionar, va accelerant, anem corrent, fent quilòmetres, tal. En el moment en què reduïm la marxa del cotxe, o bé frenem perquè ve un altre, perquè hi ha un semàfor o tal, a dintre mateix hi ha un dispositiu que passa de ser motor a que un mecanisme connecta un generador perquè aprofitem aquella energia que el cotxe encara va marxant però més a poc perquè s'està frenant. Aquesta energia que abans es perdia i apareixia en forma de calor, ara s'aprofita per carregar les bateries. Això té uns terminals, que fan això, que diem, recarregar la bateria, fa que duri molt més, i l'alternador que porta el motor doncs, ha estalviat d'alguna manera combustible. Per tant, resumint, si el conductor deixa d'accelerar, el motor de gasolina diguem, es para i l'elèctric es converteix en un generador. Passa d'un motor a un generador, o sigui, ben bé una cosa elèctrica, d'un motor a un generador. A Espanya hi ha, el 2014, per tant aviat, proposen que hi hagi 1 milió de cotxes elèctrics i híbrids. Per tant, anem accelerant, anem marxant cap aquí. Cada vegada se'n veuen més, no? I a tot el món hi ha uns quants milions i hi ha països que hi estan apostant moltíssim. Ja diem, aquí el Toyota, la Honda, la Ford, són potser els que primer ho han fet. I doncs recordem bé que al frenar, el motor elèctric acciona un generador en vez d'un motor perquè el cotxe vagi, al contrari, aquella reducció de velocitat fa anar un generador, una dinamo, podríem dir, un alternador, que el que fa és acumular energia a la bateria. I amb això ens estalviem doncs, un elevat consum. Un altre enginy és les rampes de cotxes que generen energia, que estan en pla experimental. Es poden col·locar unes rampes en zones determinades, per exemple, la sortida d'un garatge, a l'entrada en una benzinera, a l'entrada en una zona de rentat de cotxes, amb alguns carrers determinats, un tipus de rampes, no gaire pendent, capaces de generar energia elèctrica. es coneixen com a rampes electrocinètiques. Sota la rampa metàl·lica, és una planxa que es posa al carrer, quan es posaria, diguem, una carretera ben disposada, o la sortida, això que diem, d'un graig o d'una vencillera, etc. Doncs aquesta rampa metàl·lica a sota té una biela que gira quan passa el cotxe per sobre. És una biela, no costa gaire, que activa la seva rotació d'un eix quan passa un cotxe. I llavors, al girar aquesta biela, fa funcionar un generador, una dinamo o un alternador, i produeix energia elèctrica. S'activa, ja ho diem, al passar les rodes, tant les de davant com les de darrere del cotxe. I quan acaba de passar, torna a la posició, aquesta biela, torna a la posició original. Aquesta energia que genera és poca, però es pot utilitzar per encendre en un carrer faroles, per exemple, semàfors, o per les pròpies llums d'un garatge, si està posat a l'entrada d'un garatge. Per tant, és un altre sistema d'aprofitar energia que s'està, diguem, començant a posar en marxa en alguns llocs, unes rampes electrocinètiques, senzillament una planxa i una plataforma que pot produir, doncs, això que hem dit. Anem a explicar un instant el que és el que se'n diu piezoelectricitat, perquè després veurem que té una escolla d'aplicacions també per generar energia. Hi ha un fenomen físic que se'n diu piezoelectricitat, que consisteix en aparèixer una petita corrent elèctrica, un petit voltatge, en alguns materials quan els deformem, quan els piquem. Per exemple, un cristall de quars, el quars és diòxid de silici, o un cristall de titani, o alguns cristalls ceràmics, al deformar-los, al picar-los, apareix una petita energia elèctrica. És un efecte reversible, ja que, si al revés, si jo hi aplico en aquests cristalls un petit voltatge, llavors apareix una deformació. Per tant, picant-lo, xafant-lo, apareix un voltatge, i al revés, si li aplico una petita corrent elèctrica, un petit voltatge, ell es deforma. Aplicacions d'això, ja n'hi ha moltes. Els rellotges de quars, un simple moviment del canell de la mà, la vibració que fa el fer moure el braç nosaltres, fa que el rellotge rebi un petit voltatge i va funcionant tota la vida. Doncs aquests rellotges que no hi hem de donar-hi corda, no? I és un cristall, tenen un cristall de quars a dintre, que el simple moviment, això que dic picar, en aquest cas és el moviment del canell del braç, ja és suficient. O l'encenedor del botà o d'aquest magiclic. La simple pressió que fèiem sobre la peça, una peça també de quars, un cristall de diòxid de silici, doncs generaria una petita espurna suficient per encendre el foc. I casos al revés també n'hi ha. No us han donat mai corrents al fisioterapeuta, doncs els ultrasons que t'apliquen en una cama, en un braç, allà on faci mal, és un efecte de la piezoelectricitat. Al aplicar una petita corrent en un cristall, obté una vibració, que són aquestes radiacions d'ultrasons que ens van bé, doncs, a vegades per una inflamació, bé sigui, doncs, això, per qualsevol lloc del cos humà. Doncs ja veieu les aplicacions que pot tenir la piezoelectricitat. Doncs bé, això ho han aprofitat molts, ja. Hi ha una firma portuguesa, Baenergy, que ha creat un innovador sistema que s'aplica en el paviment per capturar l'energia cinètica de quan passen les persones. Fixeu-vos-hi, hi ha llocs on hi ha un moviment de gent molt important, a la sortida del metro, a la sortida d'un cine, un camp de futbol, en una estació de tren, en un aeroport, fins i tot en una gran superfície. Doncs, si instal·léssim la sortida unes plataformes on hi hagués a sota uns materials piezoelèctrics, totes les pressions, les xafades de la gent es podrien convertir en petita corrent, és una vibració que produïm a nosaltres al xafar-ho, en electricitat. I aquesta electricitat podria arribar a ser important. Si passen milers de persones, doncs tot això podria ser el tren que fins i tot es podria arribar a vendre la xarxa, o bé il·luminar uns fanals, activar uns mòbils, fer anar la música dels edificis, etc. Per què no? O sigui, un tipus d'instal·lació o la sortida d'aquests llocs on passa molta gent, a sota hi és un material piezoelèctric, acabem de dir, aquests cristalls de quars que es deformen, i aquesta deformació genera una petita corrent elèctrica, s'emmagatzem en unes bateries i la utilitzem. Diu que es necessiten uns 2.000 cotxes que passessin per unes platges per il·luminar 200 fanals tota una nit. Per tant, podria haver una ciutat, les llums d'exterior de la nit, gratuïtes, senzillament perquè el circular els cotxes a la sortida de Gratxos o tal fessin anar aquests sistemes piezoelèctrics que hem dit. 1.000 camions que pesen molt més provocarien molta més vibració d'aquest cristall i diu que podrien donar llum a 1.500 habitatges tot un sant dia. Per tant, ja veiem que la cosa pot ser no una tonteria, sinó que important i veritat. També s'ha aprofitat una idea doncs, que ve d'uns francesos, crec que és, d'una rajola intel·ligent, també a terra. Una rajola fabricada a partir de trituració de pneumàtics que no serveixen i barrejada amb d'altres polímers. Això, i també cristalls piezoelèctrics, però és el mateix, fa que el trepitjar a la gent facin una lleugera pressió i generin un voltatge. A cada aixafada d'aquesta rajola, que ja en diu una rajola intel·ligent, o sigui, seria com un paviment fet amb una barreja doncs, de pols de pneumàtic, de plàstics, amb un cristall piezoelèctric, amb un cristall de quars, doncs, quan l'aixafem, s'enfonsa uns mil·límetres, que ni ens donaríem compte, i això seria capaç de crear uns watts de potència a cada trepitjada. Per tant, en llocs on circula molta gent, un passeig, unes rambles i molts d'altres, això també és un sistema de produir energia. Hi ha uns investigadors anglesos que han calculat que al promig, en una ciutat, cada persona pot produir 4.000 xafades cada dia. Deuen ser de promig, perquè hi ha que farem moltes més o en farem moltes menys. No? Doncs aquestes xafades de la gent, aprofitar-les. És una pressió que fem sobre el terra, això es pot transformar en una energia elèctrica i aquesta energia elèctrica es pot fer servir doncs, allà on es necessiti. Però en el programa d'avui són energies de proximitat. Estem parlant d'això, de cercar sistemes d'energia, però de propers. I un parell de casos més per acabar aquesta segona part, que seria una motxilla que també genera energia elèctrica. Quan portem una motxilla a l'esquena, al rebotar, al fer-la anar amunt i avall, podria arribar a produir una petita energia elèctrica pel que necessitem de consum, doncs portant-la a la nit o en una cursa que fem o en una gira, no? El que sigui. La motxilla, per descomptat, bota amunt i avall quan caminem, quan la portem a l'esquena. Si col·loquem una petita barra vertical que es mogui juntament amb la motxilla, aquesta barra pot fer girar un petit engranatge i l'eix d'aquest engranatge fer anar una bobina, fer anar una petita dinamo. No? Tot això es transforma en corrent elèctrica que doncs, pot encendre, que es diria jo, un lot o un aparell de ràdio o un GPS o el que sigui. Per tant, seria una energia al màxim de proximitat. A la mateixa motxilla, a l'esquena, amb un petit dispositiu d'una barra, un petit engranatge i una dinamo alternador, un generador, seria suficient per alimentar-nos el mòbil, per tant no haver de carregar, es carregaria aquí directament, una llanterna, un GPS, fins i tot un ordinador portàtil, etc. I també, encara potser una mica més exagerat, han provat de que en el genoll, el girar o el moure o el caminar, fixar-hi un petit dispositiu també que registra el moviment de la cama. Tot el cos que apoyem en la cama, en el genoll aquell, es transmetria també amb un petit dispositiu cap a un generador, res, hi hauria un mecanisme que portaria un petit engranatge i això. És que de seguida que tenim alguna cosa que fa girar un petit eix, fa girar un petit, encara que sigui un petit eix, allà ja es pot produir energia elèctrica, perquè aquest eix va amb un generador, fa anar un petit camp magnètic allà, unes bobines, i aquesta bobina genera energia elèctrica. Per tant, aquesta genollera, que pesaria 6 o 700 grams, tampoc gaire, diu que podria arribar a produir 5 a 7 watts per cada cama. Total, que diuen que amb uns 5 minuts de marxa podríem parlar per telèfon durant una hora. O sigui, podríem carregar el telèfon i parlar una hora amb aquests 5 minutets de marxa amb el moviment que hauríem produït en el genoll o doncs, estirar i arronsar la cama. Això és la segona part doncs, de cercar energies de proximitat, ja veieu, són ben bé de proximitat, més aviat ja curioses que molt útils, però que la gent va anyant, va obrint el cap per veure, va experimentant les neurones per veure com ho podem fer-ho per obtenir energia. I tornem ara mateix amb la tercera, amb la darrera part.
Stood. There was more of them than us, learning how to
Continuem, darrera part de Ciència a l'abast de tothom, en aquest diumenge dedicat a cercar l'energia de proximitat. I en aquests exemples passem ara a veure com també s'aprofita l'energia de les vivendes. Hi ha uns edificis, edificis que cada vegada més són intel·ligents, que se'n diu. Un d'ells és a Madrid, el CIEMAT, el Centre d'Investigacions Energètiques i Mediambientals, que totes les seves finestres, les portes, les obertures, contenen unes plaques fotovoltaiques, unes plaques fotoelèctriques, per generar energia elèctrica i aprofitar-la. Nosaltres sabem que una cèl·lula fotoelèctrica o fotovoltaica no és res més que un dispositiu, una placa electrònica, que permet transformar l'energia de la llum, els fotons de la llum, en electricitat, en electrons, mitjançant el que se diu l'efecte fotoelèctric. Per tant, sempre que l'il·lumina el sol, la llum, la claror, aquella placa té un material a dintre on acaben movent-se electrons, i aquests electrons fan una corrent elèctrica. Aquests panells fotovoltaics després s'uneixen, fan una xarxa, connectades normalment en sèrie, perquè tinguin més voltatge, més tensió de sortida, més important. Doncs, on hi ha un edifici amb finestres, amb zones de claror, es poden aprofitar. Com dic, hi ha un edifici gran, important, d'investigació, on tot el, podríem dir, les voreres, els retalls de les façanes on hi ha d'haver claror, doncs està fet en quadrícula, en placa fotovoltaica. I també a sobre de les finestres, perquè no hi entri massa el sol, hi ha una espècie de parasol que també és de placa fotovoltaica. Tot això està connectat elèctricament amb uns cables per dintre i genera una important corrent elèctrica, perquè aquí ja hi ha molts metres de plaques fotovoltaiques. O sigui que no cal anar-les a buscar a vegades en el que se'n diu nord solar, sinó que aquí són en el mateix, en el propi edifici d'una vivenda, i des d'aquí podem somiar per veure com això es pot construir en d'altres zones, en d'altres edificis. Es pensa també que el mobiliari urbà hauria de servir per generar energia. Hi ha un projecte que es diu el projecte Enercity, que vol utilitzar plaques fotovoltaiques, també aquestes plaques fotoelèctriques, per cobrir les necessitats elèctriques de les ciutats que ja diem intel·ligents, aquelles que haurien de ser molt autosuficients. Què volen fer? Doncs el projecte es tracta de fer un tipus de mobiliari recobert per sobre amb placa, amb material fotovoltaic, amb aquestes cèl·lules que solen ser de cristalls de silici, on es poden posar al carrer. Parades d'autobusos, faroles, bancs, cartells, teulades, aparcaments coberts, etc. Moltes i moltes instal·lacions que estan exposades a l'aire lliure, al sol, mentre estigui exposat al sol és suficient, poden ser font d'energia per cobrir les necessitats, diguem, del ciutadà allà mateix. Per tant, un altre cop estem amb les energies de proximitat. En un plaç de 5 anys es volen implantar aquests dispositius electrònics en molt del mobiliari urbà i això, on es coneix com a ciutats intel·ligents. Tot això es va coure fa molt poc temps aquí a Barcelona, quan es celebra la Smart City, l'Expo World Congress de Barcelona, i aquestes Smart City, aquestes ciutats intel·ligents, doncs estan prevenint això, que puguis estar al carrer amb un banc o amb una farola d'aquestes, on està recoberta per un material semiconductor que està generant corrent elèctrica, energia elèctrica, i llavors això doncs servirà per il·luminar unes faroles, per donar llum, per tenir un punt de llum si vols carregar el mòbil o l'ordinador, etc. Potser una mica un pas més l'han donat uns investigadors de Taiwan, que han creat un tipus de vidre de finestra que genera energia elèctrica, però és una mica diferent. És una finestra, us explico, que té tres capes de materials. Una primera capa, que és de diòxid de titani, que el que fa és netejar, és la més exterior, netejar les substàncies orgàniques que s'hi puguin depositar. Per tant, és un material que a més neteja la finestra. un material d'òxid de titani que és al·lèrgic a les plagues, als mosquits, i neteja la finestra. No s'hi enganxen en aquell vidre. A l'interior d'això, d'aquesta placa de diòxid de titani, hi ha una placa de silici que és la que genera electricitat, és la que ha de fa de placa fotoelèctrica, fa de semiconductor. I més a l'interior, la de dintre de tot, és una capa aïllant. Per tant, en tots els casos aquests, es genera electricitat perquè veiem, hi ha una placa de semiconductor al mig, fotoelèctrica, que genera uns petits electrons que recullen i això ens carrega unes bateries i podem utilitzar-ho. És una finestra doncs, de vidre que converteix la llum solar en electricitat i ho podem aprofitar per encendre les làmpades de dintre la vivenda, una altra vegada igual carregar el mòbil, el GPS, obrir dispositius de les portes automàticament, etc. etc. Fins i tot diu que ho fan de diversos colors perquè així es pot aprofitar més un tipus d'energia o un altre. Doncs ja veieu, finestres amb tres capes que el que fan és poder generar una energia elèctrica que després la podem aprofitar a la pròpia vivenda. I ja per acabar, una colla d'esportistes bascos d'una empresa, SEIT, basca, han desenvolupat un prototipus de bicicleta estàtica de gimnàs que és capaç de transformar l'energia del pedaleig, de pedalar dels esportistes, els que van al gimnàs, en electricitat. Aquesta electricitat pot servir pel propi gimnàs, per recargar els mòbils, per llums d'emergència, etc. etc. Ja es veu, l'energia que el pedalar doncs, fem anar un eix, això fa anar unes bobines, fa anar un generador i aquest generador carrega una bateria. Una bateria que s'incorpora a la mateixa bicicleta, perquè tot això pot ser cada vegada materials més petits, més micro, que pesi molt poc. Es pot generar energia, diuen que uns 100 watts per un d'aquests que va a pedalar amb una bicicleta estàtica aficionat, fins a 500 watts per un professional doncs, que hi corri una miqueta. Per tant, ja veieu, també la bicicleta estàtica, els esportistes, els que fan spinning, podran aprofitar a més de l'exercici cardiovascular, podríem dir-ne, doncs aprofitar per encendre els llums del gimnàs o tenir a disposició d'altres diguem això, bateries per carregar amb el que calgui. Hem d'acabar aquí, però encara hi hauria molts més. S'ha ideat que les pistes de ball poden ser una font d'energia, hi ha molta gent que salta i balla i amb aquests materials fotoelèctrics i piezoelèctrics que dèiem abans, doncs podríem aprofitar aquesta energia. També hi ha unes sabates lluminoses que al xafar a terra doncs, s'encenen unes llumetes que algunes d'elles ja les hem vist. I també doncs, no solament hem d'aprofitar l'energia elèctrica, sinó també la tèrmica, la del calor. I ara ja sembla que hi pot haver un tipus de camisetes que la suor aquesta, la calor que genera el cos, el termocalor, la podem aprofitar. Igual que les botes a l'hivern, aquestes botes altes a l'hivern, també a dintre es crea un escalfor que d'alguna manera o altra es vol aprofitar. No queda racó que no s'intenti buscar com aprofitar l'energia. Amics, doncs ja heu vist, fins aquí un sorbet, podríem dir, més de ciència a l'abast de tothom. Ja veiem que es pot produir energia elèctrica, llum, carregar bateries, mòbils, ordinadors, fanals, GPS, etc., etc., a partir d'instal·lacions que tenim a mà. Pistes, aglomeracions, llocs on xafem les persones, sempre que hi hagi un pas de persones important o de cotxes, doncs aquest moviment es pot aprofitar per moure doncs, moltes coses, perquè això va cap a un generador i a partir d'allà aprofitar aquesta electricitat com creguem. Esperem hagi obert els ulls que la ciència diguem, no s'atura, que l'home és un ésser inquiet que va diguem, a la recerca constant de noves experiències, i en aquest cas el de l'energia, que molta falta ens fa. Aquí poder han sigut exemples doncs, més aviat curiosos, més aviat doncs, senzills, espectaculars, és a dir, fins on arriba l'enginy, no ens resoldran res de l'altre món de l'energia, però en aquest tema de l'energia de grans quantitats ja ens hi hem referit altres vegades. Us desitjo un bon diumenge i una bona setmana a tothom. Ens retrobem, si Déu vol, el segon diumenge del proper mes. Bon dia a tots.